6 minuts per 11:45 i ara molta atenció, si us plau, als consells de Protecció Civil davant el risc d'incendi, onades de calor, seguretat en el bany o fortes tempestes que també podem tenir durant l'estiu. De fet, a la pàgina web del Departament d'Interior trobem tots els consells més destacats de cara a aquesta estació, però ara els volem repassar amb la Montse Font, que és cap de gestió d'emergències de Protecció Civil. Montse, hola de nou i moltes gràcies per haver vingut al programa.
Gràcies a vosaltres.
I si et sembla, comencem pel foc, perquè justament hem tingut els bombers actius durant tota la nit pels incendis de Taià, al Maresme i de Martorell al Baix Llobregat, que per sort estan ja controlats, em deies
sí,
ara, eh?
Sí, sí, estan controlats, estan en fase d'extinció total, ara els van vigilant perquè no revifin, però vaja. Però cada dia tenim aquests sustos, eh?
Preveieu un estiu especialment complicat en aquest sentit? És allò que de vegades dius que aquest any hi ha molt sotabosc, o és molt espès, molt dens, a més, com que no ha plogut ni plou, ara hi ha un canvi de temps, avui estan descarregant sí. alguns ruixats, per sort, d'alguns sectors de Catalunya, però pinten bastos aquest estiu especialment? O...
Jo crec que aquest estiu com els últims estius. Pinten bastos tots els estius perquè hi ha molt poca prevenció, i a més a l'estiu ja de per si és complicat. Portem uns anys que es va acumulant períodes de sequeres importants i això la vegetació ho nota. Tenim sort per això, perquè ens està canviant una mica, o sigui, el canvi climàtic ens està ajudant amb això de que els estius ja no són tan d'incendis forestals, sinó que acostumen a ser de pluges, i això ho evidenciem amb les estadístiques dels últims anys que doncs, ens van donant aquestes incidències més de pluges intenses a l'estiu, i després passem molts mals mesos, diríem que el setembre i l'octubre, perquè ja no ho tenim tan previst i per tant haurem de també anar canviant aquesta dinàmica que era molt típica d'abans, però que veiem que ara va canviant, va canviant molt.
Correcte. Repassem alguns consells. És a dir, que molts dius, home, són de sentit comú, i quan ho sentim dius, ja ho sabem, això, però noi, de vegades costa, sembla estrany i mentida, però és així.
Sí.
Estem fets així.
A mi sempre m'agrada dir, a l'estiu, el que tenim que tenir clar és que hi ha coses que estan prohibides, i es prohibeixen, ja no és que es recomani. Durant l'any es passem a l'any recomanant mesures.
Però no es poden fer.
A l'estiu, diem, no es poden fer. Doncs no es poden fer barbacoes a qualsevol lloc, no es poden fer focs, no es poden cremar restes vegetals si no és amb un permís molt especial. Fins i tot no es poden fer manteniments en zones de bosc. O sigui, sabem que no es pot anar amb una eina que pugui generar xispa, no es poden fer doncs, manteniments de les línies elèctriques. Tot això són tasques que es prohibeixen en aquesta època perquè sabem que poden generar, doncs, evidentment, un perill més alt d'aquests incendis. Tot i així, com deia, en aquestes èpoques ho tenim molt prohibit. També he de dir que ens ajuda molt quan fa calor, perquè quan fa molta calor, aquestes onades de calor, si us hi fixeu, no coincideixen mai amb incendis, diríem, generats per l'home, no? Per què? Doncs perquè com que fa calor, ja evitem fer tasques a l'aire lliure properes al bosc, evitem les barbacoes, evitem aquelles accions que acostumen a ser els iniciadors d'incendis, si és que no són ja provocats expressament. Mm.
Montse Fons, explica'ns què fem si l'incendi ens arriba a casa.
Bé, el consell més evident que s'està donant ara i que, per desgràcia, la gent no coneix tant és el de confinar-nos. El que no hem de fer és sortir corrents. Sabem que això és una acció innata del ser humà. Quan hi ha una emergència, doncs sortim corrents i ens allunyem al màxim possible. Però en el cas dels incendis forestals, ens hem d'esperar tancats a casa i esperar que ens donin l'ordre d'evacuació. La majoria de problemes que tenim és quan la gent comença a evacuar sense que s'hagi donat aquesta indicació.
I un cop ens quedem a casa, què fem?
Hem de tancar, evidentment, tot el que dongui a l'exterior, evitar que ens entri el fum de fora, i sobretot si tenim porticons, elements que ens puguin protegir del que serà la flama, que s'acostarà més ràpidament i que dura molt poca estona, perquè si tenim el jardí net, el mantenim en unes condicions que no tenim tots els arbres propers a la casa, doncs sabem que aquell foc passarà ràpid i ràpidament podem sortir i intentar una altra vegada doncs, apagar el que ens hagi pogut quedar més proper encès.
Mm-hmm. Quantes persones han mort ofegades aquest estiu a Catalunya?
Bé, doncs mira, ara l'última dada són 10, perquè desgraciadament ahir una persona que doncs, el van treure de l'aigua i estava, el vam traslladar, però ha acabat sent un ofegat mortal.
On ha passat? Tant,
A Roses.
A Roses, a l'Empordà.
O sigui que, per tant...
Mare meva, però és un any especialment tràgic en aquest sentit. Són, si comparem, per exemple, amb l'estiu anterior...
L'estiu anterior en vam tenir, amb tot el que va ser la temporada 20, amb el que portem ara d'estiu, són ja, doncs, aquests 10... I a part dels de les piscines, només et comento els de les platges, doncs evidentment sí que sembla que la tendència vagi a ser un any pitjor.
I a les piscines quantes persones han ofegat?
A les piscines ara en portem, si no recordo malament, en portem 5, em sembla, o 4, però vaja, a les piscines també és una xifra que ens preocupa. Uh-huh. Ens preocupa molt, i perquè a més és el que s'està evidenciant i s'ha d'anar treballant amb el tema de sensibilitzar molt a la gent amb el tema dels ofegaments.
Perquè normalment és una imprudència el motiu pel qual s'ofeguen?
Hi ha de tot. La imprudència normalment acostuma a ser per part de la gent jove, però també hi ha la part de la gent gran, que és pel desconeixement del teu estat físic. Veiem que a les platges, per exemple, la majoria de persones que acaben mortes, ofegades, són persones més grans de 60 anys i que porten patologies prèvies. Per tant, aquesta situació és la que hauríem d'intentar revestir, perquè a més és, no se'ns ofeguen perquè van a nedar molt endins al mar, sinó senzillament perquè en un pam d'aigua, quan un es desmaia perquè té doncs, un atac de cor o perquè es desmaia pel que sigui, en un pam d'aigua t'ofega.
Sí, n'hi ha prou per ofegar-se i tant.
I per tant és una xifra que ens preocupa. I després l'altra que ens preocupa és el tema dels nens a les piscines. Els nens a les piscines també és un tema que ens preocupa molt, perquè doncs, s'ha d'estar molt pendent dels nens. Primer, la superfície de la piscina no es veu tan bé com a la platja, que tens una visió molt clara, i després que amb que deixis de mirar-los 15 segons, un nen pot estar submergit, i a més, els nens no criden. Els nens, quan s'ofeguen, no fan com les persones grans que intentem demanar auxili, sinó que es mouen molt o senzillament no criden i ja es queden submergits. Per tant, la visió d'aquests menors ha de ser constant, ha de ser molt, molt immediata i constantment.
Bé, i quantes persones heu pogut rescatar en vida, s'han pogut rescatar en vida durant aquest estiu? Tenim aquesta xifra?
Tenim aquesta xifra de l'any passat.
De l'any passat.
D'aquest any encara no l'hem tancat, però heu de comptar que ens n'anem quasi bé a les 900 persones que són tretes de l'aigua.
900 persones l'estiu de l'any passat?
900 persones. Per tant, nosaltres diem que el tema dels ofegaments és un tema que és el segon de causa de mort després dels accidents de trànsit. O sigui, que és un tema que ens ha de preocupar molt a tots. Fins i tot, doncs ara ja l'OMS ha pres unes definicions que aquest any tots ja tenim clar, perquè abans parlàvem dels ofegats, dels semiofegats, dels morts. Aquest any parlem dels ofegats mortals, ofegats no mortals, perquè hem de tenir clar que és unes xifres molt altes, molt
bé,
elevades.
Permeteu-me que saludi el Marc Jurado, company de la casa, periodista dels serveis informatius de Catalunya Ràdio, que també voldria que participés d'aquesta entrevista. Marc, què tal, com estàs?
Bon dia. Bon dia, Xavi. No? I l'escoltava precisament això que dèieu ara. Em feia pensar amb el trànsit, no? que sempre s'incideix molt. No és només la xifra de morts, sinó la de ferits greus, lleus i famílies que queden. I en aquest cas també, com d'important és també la molta gent que sí que s'acaba rescatant d'una piscina, d'una platja, i que acaba amb seqüeles doncs, també molt importants.
Sí, evidentment les famílies doncs, queden molt tocades, igual que amb els accidents de trànsit, i l'afectació és molt greu. En el cas dels nens, encara més, perquè no només doncs, el tema de que els pots arribar doncs, a salvar-los la vida, sinó que poden tenir seqüeles molt importants. I sabem que molta gent que és rescatada de la platja al cap de 2-3 dies d'estar a l'hospital acaben morint. O sigui que l'afectació deixa seqüeles molt importants a la gent.
Digues, Marc.
A banda dels rescats de les persones que s'ofeguen, també treballeu molt a les platges per picades, per meduses. Què és exactament el més rellevant, a banda, malauradament, de les persones que moren o que queden molt ferides o ofegades?
Mira, estem parlant de xifres que són molt elevades. Només a les platges de Catalunya, atencions per picades de l'any passat hi havien més de 12.000. Atencions per picades. Atencions per picades de peix aranya o de qualsevol element d'aquest.
Més de peix aranya que no pas de medusa?
Sí, més de peix aranya. Per altres picades o altres alteracions a la pell, o sigui, el que serien les meduses i altres elements que hi ha, parlaríem de 22.000.
Mare meva.
I a part, les atencions sanitàries que es fan a totes les platges de Catalunya, només atencions de persones que s'ha tallat, que s'ha fet una torçada, tal, que estem parlant de més de 3.000. O sigui que estem parlant d'una tasca que es fa cada dia en el període de vigilància que és exageradament necessària.
I aquest estiu com anem?
I aquest estiu anem més o menys igual. O sigui, aquestes xifres sí que no canvien. Com dèiem, les estadístiques dels ofegats mortals poden anar variant, però evidentment aquestes són pràcticament idèntiques amb tot l'estiu. I és molta, molta incidència.
Dóna'ns consells, perquè ja veig que convenen i molt, també en aquest sentit. Eh?
Evidentment, a les platges on hi ha roques, i per tant hi ha el peix aranya i aquests animals que són més que ens poden picar amb més assiduïtat, doncs portar el que són les sabates, aquelles protectores als peus. I això,
les de goma, no?
Les de goma de tota la vida, aquelles són les que ens poden evitar aquestes incidències. Quan hi ha meduses, compte.
Més complicat.
Perquè aleshores això d'intentar fer un bany amb tranquil·litat és molt difícil.
Enguany no se'n sent parlar. Ahir parlàvem amb el Pico, sí, que va venir aquí al programa, que sembla que tenim un estiu...
Bé, ara comença.
Com a mínim relativament tranquil. Ara es comença a embolicar la troca, ja, amb el tema medusa.
Ahir van començar ja moltes platges a posar les banderes grogues per incidències amb picades de medusa.
Algun tram de la costa, doncs, especialment conflictiu?
Ahir començava amb el que era Gavà i Castelldefels, o sigui, el tram més proper al que seria Barcelona. Ahir van començar ja... I n'hi havia moltes, o sigui que... Moltes i molt grans. No aquelles petites, sinó que a més ja són adultes. Això és un treball que anem fent amb l'Institut de Ciències del Mar, que ells, mitjançant un programa de més europeu, ja fa molts anys que estan estudiant aquest tema de les meduses, perquè és un animal que, a més, és un animal, podríem dir, que prehistòric, molt poc estudiat, i que et pot donar molta informació de lo que serien les qualitats de l'aigua, la qualitat de la fauna marina, perquè no deixa de ser un aliment pels peixos, per les tortugues.
I tant.
Per tant, és un... I bé, l'any passat fins i tot ens parlava aquesta gent que havien descobert dos tipus de meduses noves, o sigui que és curiós, però nosaltres treballem molt, molt intensament amb ells, i ells, a més, aquest any treballen també intensament amb el que seria l'hospital d'aquí de Barcelona, l'Hospital Clínic, perquè estan fent també uns estudis perquè hi ha gent que aquestes picades de medusa l'afecten tant i li generen, doncs, unes afectacions gravíssimes que poden arribar, doncs, a durar 2 i 3 anys i inclús causar afectacions molt greus a la pell o inclús els moscles, o sigui, que estan treballant tot aquest tema per veure com...
I sabem si anirà a més el nombre de meduses els propers dies més immediats? Es pot preveure això d'alguna manera?
Normalment va per temporades, o sigui, ja pot haver una setmana que això va incrementant. Sé que ells també estan intentant fer aquest estudi per veure si es poden preveure o predir aquestes situacions de meduses i per què evolucionen, però encara està en fase d'estudi.
Bé, et volia preguntar, si ens pica una medusa o un peix aranya i en aquell moment no tenim ningú a prop que ens pugui ajudar,
sobretot,
què hem de fer? Què aconselleu en aquest cas?
Sobretot, si sabem el tipus de medusa, és consultar quina és la millor cura que podem fer, però no fregar-s'ho mai, només netejar-s'ho amb aigua salada, o sigui, amb aigua de mar, si pot ser, i intentar amb unes pinces treure't els tentacles que s'hagin pogut quedar clavats a la pell. O sigui, que hem d'intentar, però no fregar-los. O sigui, que és una situació que hem d'intentar, doncs, si veiem que, a més, la reacció, com deia, hi ha gent que li reacciona molt, doncs anar al CAP o anar al servei d'emergència.
I sabem per què algunes persones els afecten més que altres? Doncs... És una qüestió només de pell, de sort, igual que els mosquits a mi em piquen i a la
Exacte.
Meva dona no?
Exacte, l'altre dia en parlàvem d'això, els mosquits, sí. Hi ha persones que no li fa res, pràcticament un granet.
Li fan molta reacció.
I altres que han d'anar a urgències. No. I això passa molt també amb la mosca negra, que la reacció pot ser molt diferent en funció de la persona a la que mosseguen, en aquest cas, que aquestes no piquen.
Doncs com us deia, no, encara s'està investigant, tot just s'ha començat aquest any a fer, doncs, uns estudis, bueno, ja van començar l'any passat i aquest any es continua, precisament per veure què és el que, o quin és el motiu de per què a unes persones els hi generi tanta reacció.
Què hem de fer davant possibles onades de calor? Perquè aquest matí em deia el Tomàs Molina, ara hi ha aquest canvi, un parell de dies notarem un ambient més suportable, però a partir del cap de setmana es torna a disparar cap amunt, això, i les previsions estan estacional, sembla que diuen que passarem molta calor fins a finals d'agost, en què podríem tenir fins i tot més tempestes de les habituals. Això s'ha d'agafar amb pinces, però vaja, és el que diuen a dia d'avui aquests mapes a tan llarg termini. Tenint en compte que pinten noves tongades de forta calor a Catalunya, què hem de fer quan arribin, si acaben arribant?
Nosaltres, a més, tenint en compte que això, si es produeix a l'agost, a més ens complica una mica més la situació, perquè hi ha molta gent gran que es quedarà sola, la gent marxa de vacances, i això, la calor ja sembla que quan estàs de vacances no t'afecta tant, ens preocupa sobretot les persones més vulnerables, aquesta gent gran que viu sola, i aquesta gent, sobretot recomanar-los, encara que no es tingui set, beure aigua, intentar estar, doncs, encara que sigui una hora o dos, en un espai que hi hagi aire condicionat. Ara, per sort, doncs, hi ha molts espais, pots anar fins i tot a l'autobús, al metro, doncs et trobaràs que estàs o en un centre comercial on estiguin durant un parell d'hores al dia, almenys amb unes temperatures més baixes, i per suposat evitar al màxim les hores de sol, sortir doncs amb barret, protecció solar, o sigui, totes aquestes mesures que es recomanen sempre i que també, desgraciadament, molta gent oblida, no? No fer activitats de físiques de molt esforç a les hores de màxima insolació solar, perquè acaben sent cops de calor. Mm-hmm. I això a vegades no ho recordem i afecta molt. El cop de calor també és una situació que costa molt de recuperar la persona.
Si trobem una persona, diguem, que té un cop de calor, què cal fer?
Doncs ràpidament intentar posar-la a la sombra, remullar-la i, evidentment, trucar al 112 perquè avisin els serveis d'emergència. És el més immediat que hem de fer.
Important el que deies de l'aigua. No voldria ser allò posar... No voldria fer ara el símil de begudes, però vaja, posar aigua al vi. Però, important, aigua sí, però alcohol no. Dic perquè a vegades allò de, mira, una cervesa fresqueta, home, potser si tens un cop de calor no és el que necessites. Aigua sí, però una cervesa no.
Evidentment, és l'aigua, perquè el que necessitem és hidratar-nos. La cervesa, els productes aquests alcohòlics, no és el que en aquest moment et pot servir, però no quan tens un cop de calor o no, per veure, com estàvem dient, doncs veure sovint, encara que no es tingui set, el necessari és hidratar-se amb aigua.
Bé, i quan et sorprèn la típica tempesta de mitja tarda, allò brutal, perquè moltes vegades passa l'estiu, que surts, fas alguna ruta... Ara parlem de rutes a peu, per cert, d'aquí a un parell de minutets amb el Marc de les Eres, i també demanem als oients que ens ajudeu a descobrir racons insòlids del país, i us donarem un premi. Ara de seguida ho expliquem, això. Però abans, Montse, què passa? Surts de casa amb sol i calor, a mitja tarda estàs fent alguna ruta a peu, per exemple, i de cop i volta et sorprèn un cumulonimbus d'aquells que creixen amb un tres i no res, i patapam, festival de llamps i trons i un patac d'aigua espectacular. Perilla això també, perillós?
És molt perillós. Primer de tot, quan ens trobem aquestes situacions, evitar al màxim situar-nos a prop de les lleres del riu o a prop del riu, o fins i tot dels barrancs, perquè aquestes pluges el que fan és baixar immediatament i canalitzar-se en aquestes zones, barrancs, lleres, etc. Clar, ens diuen, quan hi ha llamps no ens posem a sota un arbre, però quan comencen els llamps amb la pedregada, a vegades penses, ostres, és que aquesta pedregada...
La inèrcia és de protegir-te de la pedra.
La inèrcia és de protegir-te precisament de la pedra. Aquesta situació és complicada. Hem de buscar una zona que no sigui un arbre i que ens puguem protegir. Una de les tasques que fem cada dia i des de que s'inicia la temporada en què els nens deixen d'anar de vacances i deixen d'anar a l'escola, nosaltres és, per exemple, enviar SMS a tots els monitors que estan, sabem que estan amb tot de nens per Catalunya, fent excursions, fent acampades, quan tenim aquestes previsions de tempestes, que a vegades són molt localitzades, però els hi enviem un avís, perquè és important, perquè a més sabem que van a fer activitats, això, no només a l'aire lliure, sinó properes al riu i properes a zones de risc.
I si som a casa, Montse, què fem?
I si som a casa, doncs...
A banda de no sortir.
Evidentment, i si a més és de llamps, tancar finestres, evitar corrents d'aire, perquè sabem que els llamps, la tendència que tenen és entrar a les cases. O sigui que el que faríem a l'hivern, desconnectar també el que serien tots els elements elèctrics que puguin atraure els llamps, com poden ser les antenes de la televisió i tot això, i tancar per evitar el corrent d'aire.
Bé, ens hi podríem estar molta més estona. No sé si abans d'acabar, però vol subratllar algun dels molts més consells que teniu i que consideris també especialment important de cara a aquestes properes setmanes de vacances per a molts.
Nosaltres, així més evident, doncs, és que si la gent vol saber l'estat de les platges, recordar el color de les banderes, el bany amb bandera vermella està totalment prohibit.
Sí, això, però sempre en veus algun d'aquells imprudents que igualment es banyen, que dius, però com pot ser això?
Doncs això és el que volem incidir, que quan la bandera està vermella està prohibit el bany, i per tant el que estaríem evitant si no ens banyem és, doncs, que un socorrista s'estigui jugant la vida per salvar-nos a nosaltres, que estem fent una imprudència. I per tant, si volen seguir-ho, doncs la gent ho pot seguir a través del web d'Interior, de l'estat de platges, on nosaltres allà donem el color de les banderes, inclús informem de si hi ha meduses, de l'estat de la mar, de la temperatura de l'aigua. Per tant, és una informació que és dinàmica, que a més està amb dades obertes, i que si hi ha algú que ens escolta i que, doncs, li agrada això per fer una APP o per fer uns estudis, són dades que les donem obertament a tothom.
Perfecte. Montse Font, cap de gestió d'emergències de Protecció Civil, moltíssimes gràcies per haver vingut al Matí de Catalunya Ràdio, i sobretot gràcies i felicitats per la bona feina que feu des de Protecció Civil. Gràcies, Montse.
Moltes gràcies.
Que vagi bé.